Anem a fer la crònica negra. El que passa que serà avui, no, fins a les 11, pararem un moment i continuarem després de les notícies de les 11. Avui pararem per un lladre, el robatori de joies, que és com ens venien els lladres com a grans lladres de joies, no? Els còmics eren lladres de joies.
Si sortien amb el sac ple de collarets.
Sí, això mateix, això bé. Clar, i diuen que pot suposar alguns avantatges respecte al robatori de diners. Amb poques peces es pot aconseguir un gran valor, un fet que els permetrà més ràpid i ser més discret, però si hi ha un rei de les joies, aquest és el diamant. Quin inconvenient té robar diamants? Doncs que, esclar, el robes, però després els de vendre. Pere Cullell, Enrique Figueredo, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aviam, on es compren més diamants?
Bé, primer ens situem una miqueta en el que seria la capital del comerç de diamants, és a Ramat Gan, que és prop de Tel Aviv, a Israel. Després vindrien a Nova York i Amberes, a Bèlgica. Amberes es comercialitza el 40% del diamant industrial i el 85% del diamant brut i el 50% del diamant polit. Amberes és coneguda i reconeguda en el món per la qualitat del tall del diamant. Això suposa un 8% de les exportacions belgues, que és un dels pilars de la seva economia. Al barri del diamant Amberes, només en aquest barri, hi ha 1.500 joieries i 4 fires del diamant de les 20 que hi ha al món. Això vol dir que els preus són molt competitius. I vull remarcar que els propietaris, en contra del que pugui pensar, no són belgues. Tampoc són jueus, quan durant molts anys van ser. Els propietaris són ciutadans de l'Índia. És per això que el barri aquest d'Amberes es coneix com el Little Bombay. Què vol dir això? Que molt sovint es produeixen robatoris. N'hi ha molts, de molta consideració, però destaca pel volum i espectacularitat el que es va produir a l'aeroport de Zaventem, de Brussel·les, el 18 de febrer del 2013, que ara farà poc més d'un any. Per aquest aeroport passen cada dia de l'any, diamants per valor de 150 a 200 milions de dòlars. I el robatori que hem d'explicar avui és realment una pel·lícula. Si em permeteu, posem-nos en situació. Això era cap a 7:45 del vespre, sí. Una furgoneta Mercedes-Benz i un Audi A6 negres fan saltar la porta de reixa de l'aeroport i travessen la pista a tota velocitat. I rompeixen la pista tota castanya.
Això és com a Ronin o
alguna cosa. Sí, negre, amb els vidres tintats i les sirenes de color blau, com si fossin policia. Això fa que tothom es quedi parat a veure què passa. Arriben a l'alçada d'un avió suís, operat per Helvetic Airways. Allà s'estava traslladant en aquell moment, des d'un camió blindat, una maleta amb 120 paquetets de diamants, valorats en 50 milions de dòlars, uns 37 milions d'euros. Dels vehicles baixen 6 homes armats, van vestits de policia, això fa que la gent, els guardes de seguretat també es quedin amatents, vestits de policia, però emmascarats. Altres dos s'esperen al volant i en un moment, sense disparar ni un sol tret, només per la impressió de les armes i per tot el moviment dels vehicles, agafen la maleta amb els diamants, algun altre objecte de valor, pugen els cotxes i se'n van per la mateixa reixa per on havien entrat. La furgoneta apareix, poc després, cremada, prop de l'aeroport. I desapareixen. Els passatgers de l'avió, que eren una vintena, ni se'n van assabentar.
Realment, a l'efecte sorpresa de pensar que eren policies, allò crec que ha sigut un dels cops magistrals d'aquesta mena de...
Però és fàcil vendre els diamants robats?
Què podríem dir? Pues que col·locar els diamants té les seves complicacions, i explicarem una mica per què. Hem de dir que com a punt de partida els diamants es poden identificar com a mínim mitjançant dos procediments diferents, encara que és la inscripció microscòpica làser, això ja també forma part ja una mica com de ciència-ficció, és la més avançada tecnològicament, per parts. Les peces, expliquem als nostres oients, poden tenir un certificat estès per una sèrie de laboratoris de referència, acreditats dels quals n'hi ha alguns pel món. A Catalunya, sense anar més lluny, hi ha un, del Gremi de Joiers, encara que són els de Bèlgica i els Estats Units, com hem comentat, els que són potser més importants o potser més reconeguts. Quan algú compra un diamant ha de tenir sempre en compte, això són algunes recomanacions que ens han fet, que ha d'anar acompanyat d'un certificat que li dona garantia i, a més, l'identifica plenament davant d'una pèrdua o un robatori, que és el que avui estem explicant. Doncs bé, aquesta inscripció es realitza directament a la pedra, en un espai petitíssim en què no afecta ni la brillantor ni el valor de la pedra. No?
Ho explica... Microscòpic és això, sí. Hem de tenir en compte que és microscòpic.
Ho explica el Carles Tubella, que és... ens van demanar que la primera vegada que el citéssim donguéssim el nom en sencer, que és gemòleg, expert en diamants i president de la secció de gemologia del Col·legi de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemòlegs de Catalunya.
Carai, quan li dono la targeta, quan li dono la targeta, ha d'escriure amb un llençol.
Hi ha un sistema que d'uns anys cap aquí s'està fent servir, que és gravar amb làser o el que en diem el filatí. El filatí és la part que separa la part alta de la part baixa del diamant, diguéssim. Tècnicament, el pavelló i la corona. Llavors hi ha la divisió que no és tal, no? Que és una franja molt estreteta, que allí amb làser s'hi pot inserir uns números, que moltes vegades se fa, molts laboratoris inscriuen amb làser el número de certificat, perquè llavors ja no cal ni comprovar segons què, només amb el número ja es veu que aquella pedra pertany a tal certificat. Però, a més, modernament, inclús es fa nominal, no? Quan un compra una pedra pot demanar que li inscriguis el número o un missatge carinyós o d'una efemèride.
O sigui, que es pot inscriure un número o a la meva mare Mercè, o el que tu vulguis. Més enllà d'aquest marcatge, de les peces del que estem parlant, hi ha pocs mecanismes antirrobatori. De fet, més enllà dels clàssics, com són els reforços de seguretat, o evitar qualsevol mena de distracció. Ho aclareix el Carles Tovella.
Evitar-ho, potser no ho podràs evitar. Ara, si tens la sort que es produeix un robatori i al cap d'un temps o pocs temps després enganxen a les persones que ho han robat i tenen els brillants en possessió d'ells, si tens un certificat els identificaràs sense cap dubte. O una inscripció làser encara més, no? Evitau, això ja és un altre tema.
Després continuarem parlant i podeu escoltar aquest expert, realment expert, que ho explica molt bé, però amb la següent pregunta. Els diamants són realment un objectiu pels lladres? Continuem amb la Crònica Negra, estem parlant avui dels diamants i parlant dels diamants si són un objectiu pels lladres o no.
A veure, el diamant Sí, ara estàvem parlant, just abans del butlletí, de que hi ha mecanismes per identificar-los. Precisament això a vegades pot suposar un fre. Però el diamant és una gema que no es roba especialment. Això vagi per davant. Tot i que en el cas de Brussel·les que estàvem examinant, molt probablement no estaven encara massa identificats, i això va ser un dels atractius. De totes maneres, anaven pels diamants a l'aeroport.
Des de l'1 hi ha diferents nivells de robatori, eh? En aquest cas que parlàvem, això, clar, són bandes organitzades que van a la font, segurament eren uns lots, jo desconec exactament els detalls del robatori, no? Però segurament, pel que sé, eren lots importants que anaven d'un majorista amb un altre, amb el qual difícilment en aquell moment tenien un certificat, amb el qual, bueno, doncs aleshores és difícil de localitzar-los i també és molt difícil de robar-los. Bueno, depèn de l'expert que sigui el lladre, també.
Pues ja ho hem vist, el diamant és un botí tan compromès pel lladre que en moltes ocasions és més un problema que un avantatge fer-se amb ells. Moltes vegades, en els assalts clàssics, per exemple, de llunatges, de penetrar a través del vidre d'un aparador amb un cotxe, etcètera, etcètera, amb una joieria, els diamants és realment de les últimes peces que s'emporten. En determinades circumstàncies, fins i tot, els menyspreen.
A nivell domèstic, bueno, també depèn del protegit que es digui, però a nivell domèstic l'experiència demostra que moltes vegades, si són, clar, evidentment ja no són tan professionals els lladres, doncs llavors moltes vegades prenen mòbils, electrodomèstics, hort, rellotges, i moltes vegades els diamants inclús els deixen, perquè tampoc saben què han de fer ben bé, no?
Llavors, potser caldria fer-se la pregunta de si a Catalunya com està el tema dels robatoris de joieries.
Sí.
Bueno, la veritat és que els atracaments a joiers, els robatoris de gemmes, van anar en augment. Tovella, el representant del Col·legi de Joiers, ens va explicar que la relació que manté el col·legi amb el Departament d'Interior i amb els Mossos d'Esquadra és molt bona, hi ha una relació molt fluida, intercanvien informació, etc. Però, desgraciadament, això, com ha quedat ben demostrat, no és una garantia total.
Diu que sí, és cert, malgrat que no està erradicat, i serà molt difícil, com en tota societat és molt difícil erradicar la delinqüència, darrerament les dates no són ni molt menys l'alarmant que van ser uns anys enrere. Està, diguéssim, que estabilitzat dins de la no bona situació, tampoc és un extrem de dolent ara mateix. Però això és molt complex, és un tema molt complex, i sobretot amb la situació de crisi. Quan hi ha més crisi, més delinqüència en general, no? Que passa que això també, doncs, com tot, no? Es desplaça de països, de ciutats i d'això. En quan hi ha més bona coordinació, més protecció, lògicament les bandes es desplacen allà, no és més fàcil.
Adrián Cullell, com va acabar el robatori que ens explicaves abans?
Va acabar que 3 mesos després van detenir a 31 persones en diversos graus de vinculació al robatori. Van participar, va ser una operació que van participar policies de Bèlgica, de França, de Suïssa, però de tots 31, només un estava acusat de l'atracament, el que presumptament era el cervell, un tal Tarek B. També hi havia un advocat i un empresari detinguts a Suïssa, junt amb alguns diamants. El Consell Mundial del Diamant va desvetllar el número de certificat de 27 dels 120 paquets que havien robat. I això va permetre localitzar part de les pedres robades, perquè dèiem que el més dificultós sempre era poder-lo tornar a vendre. Això es va fer segons un procés que se'n diu de Kimberley, és un acord en el que participen 75 països per combatre el contraband de diamants. Es va posar en marxa pels anomenats diamants de sang, que eren pedres precioses procedents de països africans en què es vulneren els drets humans. El presumpte cervell de la banda, però, va ser alliberat el mes d'octubre passat per falta de proves. O sigui, es té constància que el seu telèfon mòbil es trobava per l'àrea de l'aeroport quan es va fer l'atracament, però això no vol dir que hi participés. De totes les detencions, només han quedat 3 empresonats per complicitat i una part dels diamants, que no s'ha especificat, es va recuperar a Bèlgica mateix i a Suïssa. Això vol dir que una altra part importantíssima d'aquests diamants no s'ha recuperat i probablement no es recuperarà mai.
Sí, jo vull fer un petit afegitó, perquè mentre estàvem preparant aquest especial avui del sobre els diamants, vam entrar en contacte amb persones vinculades a Interpol i ens van explicar alguna cosa més del tema d'aquesta banda que va atracar. Sembla ser que és un grup de romanesos que actuen d'una manera molt semblant als famosos Pink Panthers, que algun dia parlarem. Pink Panthers és una banda internacional de
lladres, roses,
d'atracadors que han protagonitzat importantíssims atracaments, alguns a Dubai, etc. Molt, molt importants. És una mena de... Són cèl·lules de lladres que estan més o menys per tot...
Que suposo que té alguna cosa a veure amb la Pantera Rosa com a pel·lícula, amb el diamant robat.
Sí, és el punt de partida és això. Fins i tot ells mateixos a vegades s'han fent auto-merchandising, diguéssim, no? Perquè deixen alguna cosa com una pantera petita, etc. Doncs és el mateix equip dels Pink Panthers els que està investigant aquest grup d'una banda romanesa.
Deixen una pantera petita?
En alguns casos han deixat
com a
ell d'autoria, diguéssim, els Pink Panthers Mestre.
Això que explicaves és el rècord del
robatori? No, el rècord de robatoris, que també va ser a Bèlgica, per això, va ser el mes de febrer, però l'any 2003, i fa ja 11 anys. Un italià, Leonardo Notabartolo, és un lladre de guant blanc, molt similar als Pink Panthers, acompanyat d'un nombre indeterminat de còmplices, va entrar a la càmera de seguretat del centre de diamants d'Amberes, situat a 2 pisos sota terra, i es van dur diamants, or i joies valorats en 100 milions de dòlars. Tothom pensava que era una càmera impenetrable. Calia passar per 10 controls de seguretat amb detectors de calor, radar, zona magnètica i un pany amb més de 100 milions de combinacions. Encara avui no se sap com va entrar. El botí no s'ha trobat mai. Notarbartolo el van enxampar per les restes d'un entrepà de salami amb el seu ADN que va deixar a la cambra.
És que dir-se Notarbartolo i a sobre deixar-se l'entrepà de salami, perdoneu, la digressió, però...
Bueno, és així. Per l'ADN de l'entrepà de salami van saber que era ell. Ell va passar els 10 anys de presó, ja és al carrer i suposo que disfrutant dels 100 milions de dòlars de diamants.
I tants entrepans de salami com volia, tio, saps? Notarbartolo.
Si no faria uns anys, ja ha robat, està al carrer i multimilionari.
Ha fet els 10 anys, ha complert la condemna i té 100 milions de dòlars en diamants a la seva disposició. Però el més gran és que va entrar per una càmera de seguretat impenetrable, impossible, impossible. Però va entrar i s'ho va endur. I ningú sap com ho va fer.
A vegades són robatoris de guant blanc, com dèiem, i a vegades...
Cosa que pot voler dir que ho pot tornar a fer en qualsevol moment.
Estira baix una paret, si cal, amb un martell hidràulic. S'han fet de tot, amb el tema de les càmeres cuirassades.
Figueredo.
Què?
L'Audiència de Barcelona ha ordenat l'ingrés immediat a la presó de Pallerols i Gavaldà.
Això és gairebé és un cas gairebé sense precedents. Normalment, en un procediment judicial, quan tu arribes a un pacte amb la fiscalia, que és el que va passar en aquest cas, per no superar els 2 anys de presó, normalment, si no tens antecedents, no entres físicament a la presó, tot i que has de complir una condemna i estàs sotmesos...
Per tant, si la fiscalia ara?
La fiscalia... Jo crec que... No sé ben bé el que deu haver passat. Tinc la sensació, i això és una mica arriscat, però crec que es pot dir, els jutges que van instruir durant molt de temps aquest cas, etc., no estan d'acord. Donen la sensació de que no és massa exemplaritzant que algú que ha comès aquests delictes, sobretot en l'àmbit, diguéssim, d'afers públics, de res pública, doncs perd l'efecte exemplaritzant i per això es vol la condemna. Això, evidentment, és legal. Es pot demanar l'execució i no aquest canvi, aquesta commutació. És una cosa sense precedents, la veritat.
Ara ja és executòria perquè han d'entrar a la presó, que els van castigar amb 7 anys, crec recordar. Mira, set...
Si fossin 7 anys...
No, no, 7 mesos, perdó, perdó. 7 mesos i any i mig.
7 anys haurien d'entrar, segur.
Sí, perdó, 7 mesos i any i mig. 7 mesos i any i mig. Per tant, és bastant probable que entrin i surtin, o no?
S'haurà de veure, i tampoc sé, en aquests moments no tinc les dades, si en aquests moments hi ha alguna capacitat més de recurs per part dels afectats. No sé si els hi queda alguna instància última, final. A vegades, per exemple, quan es demanen els indults, a vegades es procedeix a la suspensió de l'ingrés a presó mentre no es resol l'indult, o un recurs d'inferior categoria. En aquest cas, dona la sensació de que hauran d'entrar. Però, clar, 7 mesos de presó, com a mínim hauran de passar un terç de la condemna, si no recordo malament, i jo no soc
abogat. Segurament és a buscar el valor simbòlic, eh?
Són 2 mesos un i 5 mesos l'altre.
Sí, és cardat, eh? Està allà 2 mesos. Sí, sí, això sí. No estic dient res, eh?
No, no, evidentment que ho és. I 2 dies també.
I sí, un dia comissaríem un calabós, sí, sí, sí. Això està clar.
En fi, senyors, moltes gràcies. Enrique Figueredo i Pere Cullell, us espero la setmana que ve, mismo sitio, mismo hora.
Vinga.
Ha sigut ara, un plaer.
D'aquí a uns moments parlarem de música i internet amb en Beltran i amb Ganyet.